I un dia més tenim amb nosaltres a Deborah Fandos, que és la presidenta de AMNAL, Ecologistes en Acció, a Vinaròs, que ens parlarà d'un tema nou relacionat amb el medi ambient. Benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Avui parlem de la conservació dels nius d'orenetes i falciots, entre altres espècies, ara que és època de migracions. Per què és important protegir els seus nius?
És important sobretot perquè fan una funció bàsica, que bueno, és el que estem intentant que la gent comprenga, ja que pareix que no aconseguim que la majoria de la gent simplement els vulgui protegir perquè mereixen ser protegits i perquè estan protegits per llei i tal, intentem que es protegisquem per la seva funció insectívora. Què fan? I és que bueno, és un dato que roda molt per ahir. Cada oroneta, falciot, consumeix entre 300 i 600 insectes al dia. Mm-hmm. Que intenta tu pensar quan és una quantitat de 300 mosquits, per exemple. Les oronetes, sobretot, que són les que cacen més arran de terra, són les que més mosquits consumeixen durant el dia.
Uns 400 i pico, tinc entès.
Depèn de si és un animal a soles, si està en època de cria, està alimentant pollets, varia, però centenars d'insectes al dia, això sí que és medible. I vull dir, la funció insectívora és indudable. Simplement, per això ja tindríem que estar tots batint palmes cada vegada que un animal d'estos decideix fer el niu a la nostra casa.
Bé, recordo, si m'ha vingut al cap, quan a la Xina de Mao, per a protegir les collites que els pardals se menjaven els grans, doncs van fer la gran caceria que van matar milions i milions de pardalets. Què va passar? Que els insectes se van carregar quasi totes les collites en l'hambruna que això va generar, i van tenir que importar pardalets de Mongòlia i tal, que era una altra espècie, no? Penso que els morineros que els diuen, ara no estic molt segur. O sigui, la importància que tenen les aus, els pardals, per a regular pues, lo nostre medi ambient i lo que és l'ecologia, els cultius, no?
Efectivament. De fet, si la gent té curiositat en aquest tema, és que és una anècdota que a mi m'encanta. El gran extermini de gorriones de Xina, que busquem, perquè hi ha vídeos de YouTube que ho expliquen perfectament, i és que el més gran del cas és que ni tan sols és una espècie insectívora com a tal. Vull dir, en aquest cas en gorriones, vileros, ¿vale? Que és un animal sí. Pues, que tenim tots molt vistos, és un animal que en la seva dieta bàsica és gra. I clar, aquells pensaven, pues, si n'hi ha tants és que mos acabaran el gra. Però és que les cries les alimenten només en animals, o sigui, en insectes, invertebrats i tal. I ahí va estar el fallo. Per no conèixer la biologia d'un insecte van provocar milions de morts. O sigui, d'un au, vull dir, van provocar milions de morts. És una anècdota brutal. Pues imagineu en un cas d'una espècie que només menja insectes, com són les oronetes i els falciots, pues, l'impacte és molt més gran.
I per què és tan important protegir els nius? Ja sabem el que acabem de dir, però que estiguin una oreneta, per exemple, baix del teu balcó, que estiga a una casa abandonada, quina importància té biològica per a aquests animals dins també dins del seu cicle reproductiu i també que se puguen conservar aquestes espècies?
Claro, és que esta és una altra. Vull dir, molta gent mos diu, jo no se m'ocorriria mai tirar el niu mentre estan els pollets i els ous i tal, però va, en hivern pues no passa res, no? Si el tiro perquè me molesta, perquè tinc que baixar el toldo o les històries aquestes. Però és que nosaltres no estem pensant en l'esforç que fa un animal que pesa 15 grams li suposa fer un niu com eixe, que són autèntiques obres d'art de la enginyeria. Vull dir, si una persona ha vist un niu d'oroneta de prop, estan fets de microboletes de fang. Claro, això suposa una quantitat d'esforç d'anar a fer viatges, a buscar fang, que a més són aus que tenen, si les heu vist de prop, tenen les potes supercurtes, o sigui, per elles baixar a terra és un risc enorme, i per fer el niu de fang, tenen que baixar a terra a buscar el fang. Vull dir, s'estan arriesgant i estan gastant una energia brutal en fer tots aquests viatges a buscar fang, que a vegades, depèn si no ha plogut, tenen que fer quilòmetres des del lloc on tenen el niu per trobar un lloc on hi ha fang, que a més, quan hi ha tanta escassez de pluja, si hi ha un toll de fang al mig d'un camp, tu veus ahir centenars d'oronetes perquè totes les de tota la contornada han anat a parar al mateix lloc. Claro, si cada any damunt que venen cansades del viatge, que ja és que un animal tan menut hagués sobreviscut a aquest viatge des de l'Àfrica subsahariana, en el desgaste i els riscos que això comporta, damunt que vinguen i se troben que tot el que van treballar l'any passat per fer li ho han tirat i ho tenen que fer altra vegada, doncs imagineu, ni poden criar tantes vegades perquè tot aquest temps que perden és a lo millor una cria que perden, perquè si els dona temps a algunes espècies, l'oroneta cua blanca per exemple sol fer dos, les oronetes fins a tres. si et perden totes aquestes primeres setmanes en reconstruir el niu, ja no tenen temps de fer d'això. I després, clar, estan més cansats, s'han desgastat més, és fàcil que no siguin igual de bons caçadors, per tant, que ho tinguin més complicat per traure tots els pollets de la pollada, vull dir, és un bucle.
Mm-hmm. I saben tornar al niu que van fer l'any passat, per exemple?
És una cosa meravellosa i ningú sap encara com ho fan, però tornen sempre al mateix puesto. I, de fet, les oronetes a lo millor són més... Vull dir, si a lo millor una part de la parella se perd, l'altra pot trobar un substitut. Però, per exemple, les falcilles, que són més fidels, això ho hem vist nosaltres en reiteració, que quan se tapa un dels forats on estan, els costa molt intentar trobar un altre forat. Ells intenten, encara que el forat està tapat, s'enganxen allí i tornen a saltar una i una altra vegada com dient, és que el meu niu estava aquí i aquí és on tinc que entrar. I s'emperren i estan setmanes i setmanes fins que se cansen intentant tornar a entrar al mateix forat. És espectacular.
Perquè les orenetes sempre fan el seu niu o aprofiten a vegades forats que puguen trobar?
No, mira, aquí és això, és una confusió molt típica que té molta gent i que quan li ho expliques ho veuen claríssimament. Als pobles i ciutats, per exemple, diguéssim, dins de Vinaròs, tenim tres espècies d'este tipus, ¿vale? Tenim la oroneta normal, diguéssim, que fa un niu obert, que és com mig coco, diguéssim, de fang. Eixos els fiquen normalment en cases abandonades. Aquí a Vinaròs, per exemple, és molt típic que ho fiquen en cases abandonades, que la típica casa que està abandonada des de fa molt de temps i que té una finestra trencada, per exemple, per ahí entren les oronetes i fan el niu. I fan un niu a soles. Això és la oroneta comú. Després tenim l'avionet o oroneta cua blanca, que és una oroneta, pareix una oroneta igual que l'altra, però té una taca blanca a l'esquena. I això són les que fan els típics nius que veiem més, que hi ha molts nius apegats junts. Això sí que fan colònies. I és un niu quasi tot tancat i només té un foradet dalt per on entra. I això són les dues que fan els nius de fang, diguéssim. I després estan els falciots, que encara que pareguen a la vista iguals, no tenen res que veure. O sigui, no estem emparentats per a res en elles. I estos ocupen forats. I lo tradicional, i són les que ho tenen més complicat per trobar puestos on fer el niu, són les falcies, precisament perquè tradicionalment fan els nius en, jo que sé, aquí per exemple en la iglesia arciprestal és on està una de les colònies més grans. Edificis antics que tenen foradets, grietes, teulats, aquest tipus de puestos són els que tradicionalment fan. Què passa? Les construccions modernes cada vegada ho fiquen més complicat. Entonces se busquen la vida a puestos que són més perillosos, caixes de persianes, caixes dels aires acondicionats. Hi ha un niu clàssic que hi ha aquí, que a més ells ho saben, que està en la cooperativa de Vinaròs, en la porta automàtica, en el tubo de la porta automàtica hi ha un niu de falcilla. I només poden entrar i sortir quan la porta està oberta. O sigui, així de desesperats estan que se tenen que ficar puestos així a fer els nius.
Molt bé, ja ens has explicat que hi ha diferents tipus de nius, depèn del tipus d'oreneta, falciot que hi ha. Per què venen a les ciutats i no van als camps? O és indistint que estan a un lloc o a l'altre?
Claro, és que tradicionalment aquestes espècies on feien el niu era en coves, tallats rocosos, aquest tipus de puestos. Però claro, és que les ciutats, per elles és com un abanico immenso de parets i de talusos de coves, saps? Vull dir, ells en abundància és més fàcil construir el niu en aquestes coves / parets artificials que els hem fet a les ciutats, perquè pues, estan per tot, que buscar les quatre coves o parets o talusos que queden intactes en la natura. Aquest és el motiu pel qual estan tan fixades en nosaltres, diguéssim.
I també és més fàcil per a ells trobar menjar, a lo millor per les terrasses, pels basureros, ja sé que no són d'anar a basura, però perquè tenen esta fixació, bueno, és que igual ho dic i no és veritat, però per què han d'anar a les ciutats i no al camp on seria més fàcil trobar insectes i gra, no? No sé.
No, també és veritat que un factor important, però ja no només per lo que són oronetes i falciots, sinó moltes espècies d'aus, dins de les ciutats tenen menys depredadors que fora. Vull dir, hi ha menys mamífers, diguéssim, terrestres, bueno, salvo els gats i això, però hi ha, en general, hi ha menys rates, menys raboses, menys depredadors i també menys rapinyaires, que són alguns dels principals depredadors que tenen ells. O sigui, la, les persones tenim eixa dicotomia, no? Que apropem algunes espècies i anem a les altres. I encara que tenim les nostres espècies de rapinyaires que freqüenten les ciutats, de fet tenim un niu de falconet aquí a l'Arci Prestal, històric, no n'hi haurà mai la mateixa densitat de rapinyaires que n'hi ha al camp. Per tant, té la seva cosa en contra, és que cada vegada ho tenen més complicat i pateixen això de la destrucció de nius, però el balanç deu ser positiu si estan aquí.
Efectivament, sí, perquè també els coloms, per exemple, els coloms, doncs, sempre la gent va a donar menjar als coloms, sempre s'han relacionat amb l'església, als parcs, no? Llavors és més fàcil trobar una colònia de coloms, suposo que a un parc de qualsevol ciutat, que no al camp. També pel camp també n'hi he vist, evidentment, de bandades de coloms, però vull dir, és molt habitual veure'ls dins de la ciutat perquè sabem que hi tenen els forats, encara, bueno, dels pobles antics que conserven més forats, com bé dius, per tipus de construcció, també la gent té costum d'alimentar en aquests coloms i per això és més fàcil trobar-los dins dels nuclis urbans.
Així és, bueno, és que el colom és un cas ja especial, perquè és que directament és un animal domèstic, bàsicament és domèstic, que les persones un dia se van cansar i els van amollar. Vull dir, quan van deixar de ser útils, doncs, per lo típic que tenien palomars, de que se menjaven els pollets, la gent, quan hi havia tanta gana i tot això, d'un dia a l'altre, quan ja la cosa va millorar, doncs, va passar de ser un animal domèstic a soltar-lo al mig de la ciutat i és apanyat. I elles continuen sent, a efectes pràctics, continuen sent animals domèstics. Per això sempre les veurem, és molt difícil, ja n'hi ha, però molt escasses colònies de palomes salvatges, diguéssim. Sí, és molt complicat.
Els palomars. L'altre dia vaig estar al Corisa i se conserven molts de palomars allí, que també van servir de refugi a la Guerra Civil dels bombardejos italians, que està allí tota la història contada. I és molt curiós, és un tema dels coloms que podria ser monotema, no? De tota la domesticació i les afeccions que també tenen en quant a salut i tot, no? També. Suposo, però bueno, això ja seria un altre tema que no és el d'avui, no?
El proposem i parlem també d'això algun dia.
Perquè a part de lo que hem dit de les orenetes, falciots, quines altres aus migratòries podem trobar per aquí i que requereixen una especial protecció?
Estes són les que sofreixen més pel sentit de que, pues, i és el que dic, estan més a prop nostre i tal. Tenim altres, jo que sé, per exemple, hi ha algunes espècies que crien en els arbres dels pobles i la manieta esta que tenen els ajuntaments, sempre estic tirant bombes als ajuntaments, saps? Però tenim esta manieta que tenen de podar els arbres en primavera, pues, també dificulta totes aquestes espècies, pues, jo que sé, tot, no són exactament migratòries, però tot el que són gafarrons, caderneres, hi ha molts que també, pel mateix motiu que hem dit antes, de que tenen menys depredadors aquí, hi ha molts que han decidit ficar-se a criar dins dels pobles. I, clar, si els anem tallant els arbres quan estan justament en l'època més crítica, doncs també és un problema. Per exemple, tenim un mussolet migratori, que és el xot, és el mussol més petit que tenim, que també cria dins dels arbres de les ciutats. En Vinaròs no és molt habitual, però en Benicarló, per exemple, sí, que hi ha avingudes grans on hi ha nius de xot. Clar, si te fiques a podar els arbres justament en l'època que estan aquí nidificant, doncs un impacte més.
I els grups ecologistes com el vostre cas amb Nal, no vos fiqueu d'acord, comuniqueu a l'Ajuntament aquest tipus de problemàtica? I si i són receptius, si és el cas?
Bueno, a veure, lo de les podes en èpoques crítiques per les aus és una cosa que reiterem tots els anys. En escasso éxito, les coses com siguin. No mos han fet cas algunes vegades, però a efectes pràctics continuen bé, que hi ha podes en l'època que no toca. En el tema de les colònies d'oronetes, falciots i tal, sí que quan hi ha, si avises a, sobretot als agents mediambientals i tal, sí que intervenen per parar-ho. El problema és que moltes vegades les destruccions de nius se detecten a posteriori i perquè se pugui fer una denúncia bé, lo tens que pillar en l'acte. I això és molt complicat. Claro, una persona que sap que està fent algo mal ja se cuidarà de que no la veguen a plena llum del dia cometent la infracció. Entonces és molt complicat. A vegades, nosaltres, per exemple, fa uns 3 anys vam fer una cartografia de tots els nius d'espècies protegides que hi ha aquí en el poble. De fet, està publicat. I se li va passar a l'Ajuntament. La idea era que, sabent a quins edificis hi ha nius d'aquestes espècies, a l'hora d'autoritzar reformes i obres i tal, no s'autoritzen en època de cria. Perquè la sort, entre cometes, d'aquestes espècies que només estan en primavera i estiu. Entonces, si s'ha d'autoritzar una obra, que s'autoritzi en hivern o tardor, que són quan no estan, per no afectar-les.
O sigui, hi ha un cens de nius, d'espècies, sí, 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 hi ha
Se mos pot escapar algun, perquè hi ha algunes, ja t'he dit, per exemple, els avions, que són nius que estan fora les façanes, pràcticament se pot dir que els tenim tots comptats, però falsilles que entren dins de forats i oronetes que solen ser els més complicats perquè estan molt amagats sempre dins de cases velles i tal, a lo millor tens que tenir la casualitat de que el moment en què estàs comptant la veus entrar per una finestra i dius, vale, ahí està el niu, perquè... però suposem que mos estem quedant curts, més que sobreestima.
I què ens pots contar d'aquests nius de fusta que se poden veure doncs, pels arbres? Hi ha una campanya específica, s'encarrega APNAL en col·laboració amb l'Ajuntament, n'hi ha prou nombre, fan falta més, com ho tenim això?
Vale, sí, això és una cosa que se fa ja molts d'anys, precisament per tots aquests problemes que tenen de que se fiquen a fer nius en puestos perillosos i tal, el que se fa simplement és donar-los una alternativa. Se li dona pues, unes caixes artificials que no són més que una imitació dels forats que trobarien en la natura per a que ho ocupen. La veritat és que van ficar-les la idea d'aquestes caixes, per exemple, les que hi ha al Col·legi Sant Sebastià, detrás de la plaça Sant Valenti i tot això, estaven pensades per les falsilles. Què passa? Els gorrions, els vileros, estan tot l'any i són molt oportunistes i moltes les han ocupat els vileros. I, a més, els falsilles, com diem, que tenen esta tendència a entrar sempre al mateix puesto, te tens que esperar a que les falsilles que han nascut l'any que tu has instal·lat les caixes siguin prou adultes com per reproduir-se, que són els 3-4 anys, i ara ja estem notant que entren. Des de fa un parell d'anys ja estem veient que estan ocupant aquestes caixes les falsilles, que és per aquí se suposa que anaven els nius. Però més que res, simplement és oferir-los una alternativa per tota aquesta complicació que tenen de trobar forats adequats. I en els arbres és el cas. És el cas per altres espècies insectívores, per exemple, mallerengues o vileros, que els agrada més. Una falsilla no t'entrarà mai en una caixa en un arbre. Però altres espècies insectívores, pues, això, vileros, mallerengues, sí. I és simplement això. Ja que no tenen arbres i que cada vegada els costa més en els edificis, pues oferir-los una alternativa.
Débora, què podem fer si trobem un niu en perill en males condicions?
En males condicions és difícil juzgar-ho, perquè tu normalment o el veus sencer o el veus a terra. Però si és això que això mos passa tots els anys, de que gent mos avisa, de que, ai, és que veig que el veí està fent obres i té nius d'ahir oroneta i no tinc clar si els tirarà, si no, ante la duda, policia local o agents mediambientals. Si realment hi haurà una afecció o no, ells que, sobretot els agents mediambientals, o Seprona, si se presta, ells li ho explicaran a la persona quines limitacions hi ha i per què està prohibit, perquè sí que se pot autoritzar la retirada de nius, però sempre serà fora d'època de cria i en un motiu de salubritat o de que no hi ha cap altra alternativa. En plan, si tens que tirar la casa i fer-la de nou, òbviament els nius que hi haguen els destruiràs, però entonces almenys estàs segures de que ho faig fora de l'època que estan ahí. Però sí, bueno, nosaltres també, com dic, no és la nostra faena, però qualsevol persona que tingui un dubte que contacte amb nosaltres l'assessorarem sobre com fer-ho, o inclús moltes vegades anem directament nosaltres a contactar les autoritats que pertinguen.
Existeixen programes de voluntariat de voluntaris que APNAL organitza o que poden col·laborar en APNAL per a poder controlar una mica aquests nius o no sé, hi ha alguna espècie que la gent pugui col·laborar?
Home, nosaltres col·laboradors acceptem sempre, però ara com ara, ara fa anys que no fem una campanya de contanius. La veritat és que sempre som els 4 o 5 mateixos, però per supost, qualsevol persona que estigui interessada en aquest tema i que vulgui participar, que contacten nosaltres, que ja mos encarregarem d'introduir-lo al grup i que puguem comptar els nius.
Molt bé, no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis afegir sobre el programa d'avui. O creus que ja han fet un repàs així prou gran?
Jo crec que mos ha quedat apanyadet. Jo sí. Dic, qualsevol dubte que tingui la gent, que mos contacte a les redes socials o al mail o on sigui i que estarem encantats de parlar més d'aquest tema.
A la web d'APNAL, a les xarxes socials, ahir hi haurà més informació i també sí. El mode de ficar-se en contacte amb vosaltres, si és el cas.
Efectivament, tot està a la web. Però bueno, el més ràpid és el mail, vinaros@ecologistesenacció.org.
Débora Fandos, presidenta de APNAL, Ecologistes en Acció de Vinaròs, que una setmana més ens ha acompanyat i bueno, agrair-te la teva participació a Ser Maestrat i et convidem per un proper dia.
Aquí estarem.
Gràcies.